Ràdio Estel.
24 anys després de ser projectat, el tren d'alta velocitat ha arribat a les comarques gironines. Amb 1 minut i 35 segons de retard, ha sortit de l'estació de Sants de Barcelona el tren inaugural de la línia d'alta velocitat que uneix la capital catalana amb Girona i Figueres i 53 minuts després ha arribat a la capital de l'Alt Empordà, on s'ha descobert una placa a l'estació de Figueres-Vilafant. Tot seguit, la comitiva ha tornat a Girona, on descobert una altra placa i s'ha fet l'acte oficial d'inauguració d'aquest tram d'alta velocitat presidida pel príncep Felip, el president de la Generalitat, el president del govern espanyol, com també la ministra de Foment, Ana Pastor, entre d'altres autoritats. Però avui no han estat tot aplaudiments i encaixades de mans. Diferents entitats i partits, com ara la CUP o bé la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, han denunciat que amb les obres de l'AVE s'ha menys tingut el servei del tren de Rodalies, que continua amb problemes de servei i de retards. Asseguren que l'AVE afavorirà una minoria i que la majoria d'usuaris continuaran fent servir els trens regionals. D'altra banda, avui també ens preguntem, aquest acte d'avui ha servit per unir dues capitals o bé per unir dos polítics? Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, molt bona tarda de dimarts. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui, dimarts, dia de l'entrevista, marxarem, atenció, cap a l'estranger. Parlarem amb Patricia García, una noia que ha hagut de marxar fora per poder treballar de lo seu, l'arquitectura. Però el seu cas no és aïllat, sinó que, malauradament, és una constant en aquesta situació de crisi que vivim. Abans de fer-ho, Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Avui a la sintonia de Ràdio Cel també estàvem pendents d'una estrena d'aquest nou programa de Borja de Maria i Ana Buch.
Doncs sí, aquest programa de bodes.
Temps de bodes.
Temps de bodes, sí, he pres bona nota per si de cas, no se sap mai, Mercè. Cas.
Sara, ja saps que les senyals aquest any 2013...
Mare de Déu.
...indiquen un casament, per tant, molt atenta al programa Temps de Boda cada dimarts a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Cel.
I tant, que sí, el que passa és que he de dir que a mi el que m'ha sorprès més avui, a part d'aquest programa, és com de bé parla el príncep Felip al català.
Això també, eh?
Sí, l'he sentit aquest migdia i m'ha sorprès molt.
I la seva
molt.
Dona també ho fa molt bé, sí, Letícia Ortiz.
Ells no parlen en la intimitat, es veu.
Es veu que no.
Mira.
Avui és actualitat.
Avui és actualitat, la Patricia García és una noia de 30 anys que porta un any i mig vivint a Nova York. Actualment treballa a la ciutat dels gratacels com a arquitecta a Hawk, tot i que també ha treballat amb James Carpenter als Estats Units.
Doncs bé, així és. Avui parlarem amb Patricia García, perquè ella és un exemple dels milers de joves que han hagut de marxar fora per fer-se un nom en el món laboral. Però abans de fer-ho, repassem el món en titulars amb la Sara.
La informació del dia, el 7:45.
Segons coneixíem fa una estona, el cas Pallarols pel presumpte desviament de fons públics per finançar Unió Democràtica no jutjarà. La Fiscalia i la Defensa han arribat finalment a un acord per evitar aquest procés. En quedarien exculpades, per tant, tres persones, mentre que la resta d'imputats haurien arribat a un acord amb penes inferiors a 2 anys, de manera que ningú no ingressarà a la presó. Com us avançàvem, avui ha sortit de l'estació de Sants de Barcelona el tren inaugural de la línia d'alta velocitat que uneix la capital catalana amb Girona i Figueres en només 53 minuts. Aquest acte oficial d'inauguració d'aquest tram d'alta velocitat ha estat presidit pel príncep Felip, el president de la Generalitat Artur Mas, el del govern espanyol Mariano Rajoy i també per la ministra de Foment Ana Pastor. Encara a casa nostra, el govern català ha aprovat una reestructuració del Departament d'Economia que dirigeix Andreu Mas-Colell, que suposa la creació de la Secretaria d'Hisenda, el primer pas per a una creació de la Hisenda pròpia. El conseller Francesc Homs ha explicat que el termini en què treballa el govern per tenir enllestit aquesta agència tributària és d'uns 2 anys. Una persona mort i 12 més han quedat ferides en un accident múltiple a l'AP2 a Castelldefels, a la comarca de les Garrigues. 3 dels ferits es troben encara en estat crític, 4 més en estat greu, 2 menys greus i 3 són ferits lleus que ja han estat donats d'alta. Una quarantena de persones més s'ha vist involucrada en aquest accident, tot i que n'han sortit il·leses. Més temes d'avui, dos treballadors de l'hotel Montart o la Vall d'Aran han denunciat el fill de José María Ruiz Mateos, Álvaro, per haver-los agredit suposadament durant una discussió en una discoteca la nit de Cap d'Any. L'advocat dels denunciants ha explicat que ja van rebre una pallissa de Ruiz Mateos i una altra dels seus acompanyants. El govern de Veneçuela de l'exterior prepara una gran mobilització per aquest dijous, dia en què Hugo Chávez, hospitalitzat a Cuba, hauria de prendre possessió com a president. Ja s'ha descartat que Chávez hi pugui assistir i ara el chavisme busca suport popular i argumentacions legals per guanyar temps i evitar així convocar les eleccions que demana l'oposició. I en esports, Leo Messi, que es va alçar amb la pilota d'or 2012, ha estat rebut aquest matí amb una ovació per part dels seus companys d'equip a l'entrenament que ha fet l'equip a la ciutat esportiva, on, per cert, el lateral Adriano ha treballat al marge del grup.
7 i 36 minuts. El que fem ara és connectar amb el Principat d'Andorra. L'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, ha fet una crida en declaracions a Ràdio Vaticana a la comunitat internacional perquè doni suport a Jordània en el seu esforç per cobrir les necessitats bàsiques als refugiats sirians. L'arcabisbe Vives ha fet aquestes declaracions en el marc de la trobada de bisbes en suport als cristians de Terra Santa que se celebra fins al 10 de gener, en la qual hi participa en representació de la Conferència Episcopal Espanyola. Ens informa des de Ràdio Principat Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. L'arcabisbe Joan Enric Vives ha fet les declaracions durant la visita que han realitzat a Jordània i ha parlat de les dificultats dels refugiats sirians al país i del repte del govern d'aquest territori per assumir el gran volum d'arribades de persones desplaçades en un espai curt de temps que arribarien a les 600.000.
Els camps de refugiats de sirians que han hagut de marxar del seu país degut a aquesta guerra terrible, civil, que anem veient contínuament a través dels mitjans de comunicació i que afecta a tothom, però d'una manera molt especial afecta els cristians.
Joan Enric Vives, que hi participa en nom de la Conferència Episcopal Espanyola, considera que esdeveniments recents, com el reconeixement de Palestina com a estat observador a les Nacions Unides, ha donat molta esperança als palestins per resoldre el conflicte.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui dia marcat per l'estabilitat i les altes temperatures a la major part del territori. Aquesta estabilitat continuarà encara almenys fins demà al temps, però aquests dies té dues cares. Les boires denses i persistents, sobretot a la plana de Lleida, i el sol de la resta del país amb temperatures molt altes per un mes de gener que han arribat fins als 18 o fins i tot 20 graus. Sembla que de cara a demà comencen a baixar les temperatures, sobretot les matinals. A partir del vespre començaran a arribar les primeres nuvolades i amb elles també temperatures més baixes. Dijous, per tant, començaran a baixar les temperatures i de cara al cap de setmana poden arribar també alguns ruixats.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Aquest dimecres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou coneixerem la situació del bisbe Pere Casaldàliga, que ja ha pogut tornar a casa seva a São Félix do Araguaia. Ens acompanyarà Glòria Casaldàliga, neboda del prelat. A la tertúlia hi seran Josep Lluís Marriera, Lluís Batlló, Josep López de Lerma i Josep Maria Noguer. A partir de les 9 parlarem del pronunciament del Col·legi d'Advocats de Barcelona a favor del dret a decidir i tindrem art i patrimoni amb Josep Martí Bonet. També ens acompanyarà Josep Maria Carbonell amb la reflexió i l'espai naturalment amb el doctor Miquel Prost. Tot això i més aquest dimecres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Avui parlem amb Patricia García. Ella és una noia de 30 anys que porta un any i mig vivint a Nova York. Actualment treballa a la ciutat dels gratacels com a arquitecta a Hook, tot i que també ha treballat prèviament amb James Carpenter. Avui parlem doncs amb la Patricia perquè ella és una de les moltes espanyoles que han hagut de marxar fora per situar-se en el món laboral. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Patricia es de... Eres de Madrid, Patricia. ¿Por qué te tuviste que ir a Estados Unidos?
Bueno, pues que me encontraba en una situación un poco crítica. Llevaba varios años trabajando tanto en Madrid como en el extranjero, en Londres. Y bueno, a pesar de tener una experiencia laboral bastante buena, pues no era imposible encontrar nada aquí. Y bueno, gracias a una beca que me dio el Ministerio de Educación Español, conseguí saltar a Estados Unidos, a Nueva York.
Porque tú, Patricia, has trabajado en Madrid con Salvador Pérez Arroyo, también has trabajado en Londres con ni más ni menos que Peter Cook, y ahora estás en Nueva York. ¿Dónde has encontrado más facilidades a la hora de trabajar?
Hombre, el mercado es mucho más competitivo en Estados Unidos, pero el problema para llegar allí es un tema burocrático de visado. Uh-huh. Es muy, muy complicado para los extranjeros poderse abrir camino allí. Y yo, como te comentaba, tuve la gran suerte de ser becada, una beca de trabajo que me dio el Ministerio de Educación para trabajar allí. Y gracias a eso, bueno, pues empecé a abrirme un poco camino y conseguí el trabajo actual que tengo ahora en la multinacional HOK. Y bueno, fenomenal, pero hasta llegar ahí es muy, muy complicado.
Es un camino
Europa
muy...
te ofrece muchas más facilidades para saltar desde España. Uh-huh. Y bueno, me imagino que será una de las opciones más tomadas por todos los españoles que están viendo obligados a emigrar en busca de oportunidades de trabajo.
Por tanto, Patricia, tú te definirías como una joven con formación que te has visto obligada a emigrar por la crisis y en busca de nuevas oportunidades que aquí no has encontrado.
Sí, efectivamente. O sea, yo me vi en una situación en la que me estaba dando contra un muro intentando en todo momento conseguir quedarme aquí, porque ya había tenido un periplo, ¿no? Viví en París, luego en Londres estuve trabajando también casi 2 años, y bueno, me costaba volverme a desarraigar de mi familia y demás e irme fuera, ¿no? Que es el drama con el que estamos ahora mismo, creo que luchando todos, porque ya no es una situación un poco, bueno, pues me apetece probar una experiencia nueva, un tiempo. No, ahora es una obligación. Si quieres trabajar en sectores como el mío, bueno, y creo que prácticamente están tocados casi todos los planos profesionales, te ves obligada a buscar nuevas oportunidades fuera porque aquí es imposible.
Encima, aparte de tu profesión, la arquitectura, lo tenéis más complicado.
Sí, bueno,
es un tema ya.
La arquitectura, la construcción y todo lo que está relacionado con ello, la verdad que es dramático. O sea, hay un 40% de desempleo de arquitectos entre 25 y 35 años. Uh-huh. que no encuentra nadie. Yo, por ejemplo, de mi promoción así más cercana, no tengo absolutamente a ningún amigo en España. Están todos desperdigados por Europa, Oriente Medio, alguno Asia, Canadá. Y bueno, es algo bastante dramático, pero bueno, yo confío en que en algún momento esto mejore y seamos capaces de volver y emprender una profesión aquí en España, donde hemos sido educados.
Y formados, claro, Patricia, porque tú ¿qué perspectivas tienes de futuro? ¿Tú te quieres quedar en Estados Unidos o te gustaría volver a España?
Pues mira, ahora mismo estoy luchando, ya es la tercera vez que me encuentro en esta situación, por, bueno, en este caso ya no se amplía el visado, es conseguir uno nuevo, porque, como te comentaba, es el tema más clave, ¿no?, para conseguir un trabajo allí. Todo el mundo de primeras cree que una vez que tienes un trabajo, o sea, alguien que te quiere contratar es suficiente, pero en la realidad no funciona así. El tema del trabajo y el visado van como por separado, o sea, son complementarios, pero no tiene, porque tengas trabajo no te aseguras un visado. Entonces, bueno, pues ya extendí el primero con el que fui de prácticas y ahora estoy intentando solicitar el visado de artista, en el cual está contemplada la arquitectura, ¿no?, como disciplina artística, pero es muy complicado. Entonces, bueno, en función de lo consigo o no, pues me podré quedar otros 3 años, que sería lo ideal. Uh-huh. Y si no, pues posiblemente vuelva a Londres, que tengo la suerte que mi empresa tiene sede en Londres.
Porque, Patricia, este visado que dices tú de artista, que te cogería así como el paraguas de estos 3 años, cuando ¿sí? pasaran estos 3 años, tú te tendrías que volver a sacar otro visado, ¿no?
Exacto, exacto.
Y así continuamente.
Yo he pasado por un plazo de que tenía 10 meses, luego lo consigo extender a 18, uh-huh. y ahora estoy intentando conseguir el de 3 años. Pero eso sí, una vez que se terminan los 3 años... tú tienes que volver a pasar por el mismo proceso hasta que consigues lo que se llama la residencia. Uh-huh. Que, bueno, es una auténtica tortura, es un camino difícil, uh-huh. pero bueno, puedes volver a... Una vez que has conseguido, sí que es verdad que una vez que has conseguido un visado de 3 años, uh-huh. Luego es más fácil. Es como que ya has abierto una especie de caso profesional en Estados Unidos, uh-huh. y te miran inmigración desde otro prisma y es un poco más fácil. Pero yo invitaría a todos los jóvenes españoles que están desesperados y que les está costando también encontrar trabajo en Estados Unidos, bueno, pues que lo intenten, que a mí todo el mundo me cerraba las puertas diciéndome que era una locura y al final lo conseguí, o sea, que existe la posibilidad.
Por cierto, Patricia, tú acabaste la carrera aproximadamente para el año 2010, ¿puede ser? ¿Tu proyecto de final de carrera, sí. ¿lo pudiste hacer aquí o ya lo empezaste en Estados Unidos?
No. Yo lo entregué justo en enero del 2010, después de haber trabajado ya casi 3 años y medio entre Madrid y Londres. O sea, que mi caso es un poco atípico porque no lo hice nada más terminar la carrera. Tuve la oportunidad de entrar en el estudio del catedrático de construcción de la Politécnica de Madrid, Salvador Pérez Arroyo, sí. que será una oportunidad estupenda. Y bueno, el fin de carrera se podía posponer. Y ya de ahí salté a Londres con Peter Cook y lo mismo. No podía dejar pasar trabajar con alguien de la talla como de Peter Cook por terminar el fin de carrera. Entonces, cuando volví, pues ya lo desarrollé en la Universidad, en la Politécnica de Madrid. Y bueno, lo entregué y ahí sí que me encontraba en mitad de... Bueno, ahí ya estaba la crisis totalmente lanzada,
claro.
y me vi en una situación en la que pensé que no iba a conseguir nada y ya empecé a tantear opciones del extranjero, becas y demás. Pero bueno, tuve la suerte de entrar en uno de los estudios más prestigiosos a nivel mundial de los arquitectos suizos Herzog y de Meuron. Uh-huh. Y bueno, ahí estuve un año y pico, justo antes de irme a Estados Unidos.
Y por cierto, ¿de qué lo hiciste el proyecto?
Pues el proyecto fin de carrera era un centro de equipamientos en altura en el barrio de Tetuán, que es una de las zonas de Madrid más heterogéneas desde el punto de vista social, económico, racial, religioso. Bueno, es como un pequeño collage, ¿no? Uh-huh. de inmigración desde española hasta gente de muchísimas partes del mundo. Normalmente es de renta baja, bueno, propicia este tipo de comunidad, ¿no? Y bueno, pues yo precisamente lo que hice fue hacer un estudio un poco sociológico y urbano de la zona, porque me parecía súper interesante precisamente por esa heterogeneidad. Y bueno, intenté hacer de todas esas deficiencias o carencias que tenía el barrio, pues un escenario como fértil, ¿no? Para proponer pues nuevas arquitecturas. Y bueno, una de las así de los puntos más clave del proyecto era intentar ofrecer al barrio como un oxígeno a nivel público, ¿no? Porque no tiene una densidad de población altísima, entonces no hay prácticamente ni parques ni plazas, o sea, zonas donde estar y relacionarse no hay. Entonces, bueno, pues elevé todo lo que es el edificio en altura y dejaba una plaza cubierta por el edificio, pero una plaza absolutamente pública para todo el barrio.
Muy bien, Patricia, escúchame, tú que has estado trabajando en tantos sitios, ¿nos podrías explicar un poco las diferencias entre trabajar aquí y en Estados Unidos?
Bueno, pues en mi caso, la verdad que lo puedo comparar, pero es que es una forma totalmente distinta, o sea, que es difícil encontrar esos puntos en común, porque normalmente el perfil del estudio de arquitectura de España, bueno, hasta ahora, a ver ahora cómo se define cuando esto se recupere, era un estudio pequeño, podía empezar desde 2 personas, con un compañero y a lanzarse, a, bueno, estudios de 10, 15 máximo. En cambio, eso en Estados Unidos prácticamente es al contrario. O sea, el estudio pequeño no baja de 15 personas y hay grandes estructuras, empresas americanas o multinacionales que, bueno, que tienen una una estructura de trabajo totalmente opuesta. En España es una estructura horizontal en la que se encuentra pues el director del estudio y el resto. Entonces, tú pasas por todo tipo de puestos, pero siempre una estructura horizontal que la verdad es bastante... te ahoga de alguna forma porque no ves, ¿no?, perspectivas de futuro, de poder ir subiendo de alguna forma. Claro. En cambio, en Estados Unidos es una estructura totalmente piramidal, o sea, más de empresa, ¿no? Sí. En la que, bueno, pues tienes, está evidentemente el fundador, luego están los partners, los asociados, los directores de equipo, los project managers. Hay como una serie, muchas capas que, desde mi punto de vista y de mi experiencia, la verdad que benefician un poco la implicación, ¿no?, que tú tienes, porque claro, desde el principio te sientes parte
del equipo,
¿no?, del barco. Siempre te están son muy inteligentes. Te hacen, de hecho, partícipe de esa gran estructura, invitándote constantemente a que sigas trabajando para poder ascender, ¿sabes? Y eso, desde el punto de vista psicológico, yo creo que hace que te impliques muchísimo más.
O sea, por tanto, Patricia,
algún día aquí en España, si puede ser, intentaré aplicar, aunque sea a otra escala, ¿no?
Claro.
Pues un poco esa metodología.
Patricia, pero ahí el trabajo está asegurado, ¿no?
Yo la verdad es que todos mis compañeros de allí, americanos, me han dicho que he tenido muchísima suerte de cara a haber encontrado el trabajo, ¿no?, después de James Carpenter, uh-huh, porque aunque yo no lo noto, porque es verdad que Nueva York no es un ejemplo del resto de Estados Unidos, o sea, es como una especie de burbuja, uh-huh, en donde, no sé, yo viniendo de Europa, de España, en el que realmente se nota que la gente está pasándolo muy mal, vas allí y para nada sientes que haya una crisis. Pero sí que es verdad que los neoyorquinos o la gente que lleva más tiempo ahí dicen que, bueno, no tiene nada que ver con lo que había sido antes del 2008, cuando cayeron las... ¿2008 o 2007? No estoy segura. Lehman Brothers. Uh-huh. Y bueno, sí que hay una crisis, pero yo creo que está despuntando y hay posibilidades de trabajo.
Y sí. Patricia, tú ahora nos has explicado la visión que tienen los estadounidenses, digamos, en concreto la gente de Nueva York. Pero ¿cómo se nos ve desde allí? ¿Cómo se ve España? El momento de crisis que está pasando.
Me encantaría decir que es genial, pero la verdad que la imagen que llega allí es bastante desmoralizadora, porque evidentemente salen los titulares, ¿no? Pues cuando hay una huelga, cuando hay un problema entre, yo qué sé, políticos, cuando la bolsa, o sea, todo lo negativo, no se realza para nada otro tipo de cosas, ¿no?, que siguen ocurriendo en España. Entonces, se nos compara o se nos pone al mismo nivel con los griegos, yo cuando estuve en Londres, que todavía era el momento bueno, ¿no? Uh-huh. 2008 ya empezó a caer la cosa, pero todavía nosotros no nos habíamos visto tan tocados, era totalmente distinto, o sea, se nos respetaba como profesionales. De hecho, yo hablo un poco desde mi campo, la Politécnica de Madrid tiene bastante nombre a nivel europeo y se nos respetaba un montón como gente preparada, con una buena formación. Uh-huh. Y ahora mismo se vuelve a ese cliché, ¿no?, de los españoles que se echan la siesta y que están todo el día de fiesta y que, bueno, algo que yo creo que no tiene nada que ver. O sea, somos
todo
el país,
claro, a raíz de la crisis, ¿no, Patricia?
Exacto, sí, uh-huh, somos el país con mayor jornada laboral, o sea, trabajamos un montonazo de horas. Está un poco mal distribuida, ¿no?, esa jornada, yo en eso estoy de acuerdo, pero se trabaja un montón y, bueno, es una pena, la verdad.
Patricia García, ya por acabar, una sola pregunta. ¿Tú tienes conciencia de formar parte de la generación perdida?
Pues me niego un poco a decir que sí, pero, o sea, lamentablemente el marco temporal me pone ahí, ¿no? Entro perfectamente en el perfil de joven formada de 30 años, sí, que se ve obligada a migrar, ¿no?, a exiliarse profesionalmente en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Sí, pero eso de generación perdida creo que está más asociado, ¿no?, con la idea de no van a volver. Se han llevado toda la formación y no van a volver. Yo siempre tengo claro que mi idea es volver. O sea, considero que, bueno, tampoco es que haya vivido en tantos sitios, pero en los sitios en los que he vivido creo que la calidad de vida, o no sé si las tradiciones, o no sé lo que es, en general, sí, la vida no es tan tan buena como la que se tiene en España y mi sueño, vamos, mi deseo es volver. En cuanto la cosa recupere, pues sí, mi idea sería volver.
Patricia García, avui hem parlat amb ella, una de les moltes espanyoles que han hagut de marxar fora per situar-se en el món laboral. Patricia, muchísimas gracias y muy buena suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Que vaya muy bien.
Tota l'actualitat al 2 de 8.
Doncs després de conversar amb la Patricia García, el que fem ara és repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 8 de gener.
El cas Pallerols pel presumpte desviament de fons públics per finançar Unió Democràtica no jutjarà. La Fiscalia i la Defensa han arribat finalment a un acord per evitar aquest procés. En quedarien exculpats, per tant, l'exdirectora general d'Ocupació, Maria Dolors Llorenç, la dona de l'empresari Fidel Pallerols, Maria de la Cruz Guerrero, i també l'informàtic Jaume Pallerols. La resta d'imputats haurien arribat a un acord amb penes inferiors a 2 anys, de manera que ningú no ingressarà finalment a la presó. Avui ha sortit a l'estació de Sants de Barcelona el tren inaugural de la línia d'alta velocitat que uneix la capital catalana amb Girona i Figueres en només 53 minuts. L'acte oficial d'inauguració d'aquest tram d'alta velocitat ha estat presidit pel príncep Felip, també pel president de la Generalitat, Artur Mas, pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i també per la ministra de Foment, Ana Pastor, entre d'altres autoritats. Encara a casa nostra, el govern català ha aprovat una reestructuració del Departament d'Economia que dirigeix Andreu Mascolell, que suposa la creació de la Secretaria d'Hisenda, el primer pas per a una agència tributària de Catalunya. El conseller Francesc Homs ha explicat avui que el termini en què treballa el govern per tenir enllestida aquesta agència tributària és d'uns 2 anys. Més temes d'avui: una persona mort i 12 més han resultat ferides en un accident múltiple a l'AP2 a Castelldefels, a la comarca de les Garrigues. 3 dels ferits es troben en estat crític, 4 més en estat greu, 2 menys greus i 3 són ferits lleus que ja han estat donats d'alta. Una quarantena de persones més s'ha vist involucrada en aquest accident, tot i que, això sí, n'han sortit il·leses. L'Ajuntament de Palma ha iniciat avui els tràmits per canviar la normativa urbanística i legalitzar un pis del president del govern, José Ramón Bauzá, que una sentència havia decretat il·legal. El canvi de llei permetrà al president mantenir un pis al centre de la ciutat valorat en més d'1 milió d'euros. 2 treballadors de l'hotel Montarto a la Vall d'Aran han denunciat el fill de José María Ruiz Mateos, Álvaro, per haver-los agredit suposadament durant una discussió en una discoteca la nit de Cap d'Any. L'advocat dels denunciants ha explicat que van rebre una pallissa de Ruiz Mateos i d'un altre dels seus acompanyats. Aquests 2 ja han estat denunciats als Mossos d'Esquadra. El Consell Episcopal de Girona es farà càrrec del govern de la diòcesi durant la convalescència del bisbe Francesc Pardo. Es preveu que la convalescència del bisbe de Girona, que l'ha intervingut aquest matí quirúrgicament de l'esòfag, s'allargui més d'un mes. Durant aquest temps, el vicari general Lluís Sunyer i el Consell Episcopal tenen les facultats adients per la cura pastoral de la diòcesi i per allò que sigui necessari del bisbe emèrit, la resta també dels serveis diocesans. Marxem cap a l'exterior. El govern de Veneçuela prepara una gran mobilització pel dijous. Diuen que Hugo Chávez, hospitalitzat a Cuba per un càncer, hauria de prendre possessió com a president. Ja s'ha descartat que Chávez hi pugui assistir i ara el chavisme busca suport popular i argumentacions legals per guanyar temps i evitar convocar les eleccions que demana l'oposició. Encara de l'exterior, els incendis forestals d'Austràlia, que ja han cremat més d'un centenar de cases, han crescut avui encara més a causa de les extremes temperatures superiors a 40 graus. A Nova Gal·les, per exemple, 1.200 bombers combaten uns 140 fronts de foc que s'escampen ràpidament pels forts vents de fins a 90 km per hora. Compten amb l'ajuda d'uns 350 bombers contra incendis i també amb el suport de 63 avions. Leo Messi, que es va alçar ahir amb la pilota d'or 2012, ha estat rebut aquest matí amb una ovació per part dels seus companys de l'equip d'entrenament que ha fet l'equip a Ciutat Esportiva, on, per cert, l'atalant Adriano ha treballat al marge del grup. L'argentí s'ha convertit així en el primer jugador de la història, conquistant 4 ocasions el màxim guardó que l'acredita com a millor jugador del món. I hem de rectificar una notícia: hem dit que l'accident havia estat a Castelldefels i és a les Garrigues.
concretament ha estat el pas de la B2 per Castelldans a les Garrigues i no pas per Castelldefels. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero a les Vies de So, a la redacció i producció Sara Cruz i de qui us ha parlat també fins ara Mercè Raga. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat al programa Paraules d'amor d'Àngels Montuenga. Que tingueu molt bona nit. Que vagi bé. Fins demà.
Fins demà.
Ràdio Estel.